Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dels temes que portem anys parlant i lluitant, en tot cas, és la qüestió de la bretxa salarial. És un d'aquests assumptes pendents que queden per solucionar, entre molts altres. No és l'únic, malauradament, però sí, és un dels que queden pendents. De fet, els estudis diuen, i ho reflexen molt clarament, que quan parlem de sous de directius, els directius homes, els seus sous són un 13% superiors al de les dones, mentre, doncs, a més, la presència femenina de dones en llocs directius doncs, cau aquest número. Parlem d'això amb la directora de màrqueting de l'Escola de Negocis SEADA, la Rosa Salvador. Rosa, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bé, veig que la bretxa salarial no evoluciona cap a bé, no?, en aquest cas.
No, efectivament, no hi ha bones notícies. Des de ADA Business School X, que realitzem anualment un estudi sobre les diferències salarials i la presència de la dona a les organitzacions i les empreses, veiem que no hi ha, diguem, brots verds al respecte, perquè, efectivament, com tu confirmaves, estem parlant de que els llocs directius estan un 13 per sota, a nivell salarial, les dones respecte als homes, i, efectivament, també veiem que la presència està en un 17, a prop d'un 17% de la dona en llocs directius. Per tant, estem parlant de que la dona no té prou presència ni a bon tros en llocs decisors i que generen el canvi les organitzacions. Això que és degut, possiblement, hi ha continuïtat amb els problemes endèmics que arrosseguem les dones per obtenir aquesta presència salarial. I, precisament, la nostra doctora Lina Massuda sempre incideix en el fet que sembla ser que l'entorn empresarial no és una vida compatible amb la conciliació. Vull dir, compatible, no incompatible en aquest cas, i que segueix sent un desafiament però gran per les dones respecte als homes. A més, l'àmbit cultural...
És a dir, d'entrada entenc que el ser mare penalitza.
A priori, quan no voldria ser tan categòrica i utilitzar el terme mare, perquè el concepte maternitat és una variable que aquí n'incorporem, sinó el fet de ser dona i tot el que envolta allò que nosaltres considerem, i a l'home també,
sí.
El que és la conciliació laboral respecte a la conciliació personal, és determinant. I en aquest cas, la dona que continua sent la que exerceix el rol molt més actiu, malgrat els grans esforços que s'han fet darrerament, tant a nivell legislatiu com a nivell empresarial, on l'home ja s'està incorporant bastant activament amb assumir aquest rol també de desenvolupament de tasques a llar, i on aquí des d'ara, a més, promovem activament, també hem de ser que continua sent un problema la conciliació. I el mantra de com directiu segueix sent el d'estar present dia sí, dia també, hora sí, hora també, i dedicar moltes hores a la feina, això no entra en comunió amb la conciliació. Per tant, aquí tenim un triatge important.
Clar, dona la sensació que fem un pas enrere, no? O un petit, no és que haguéssim fet un gran pas endavant, però sí que sembla que fem un pas endarrere en totes aquestes dades. Això, a part d'aquestes conseqüències, d'aquestes situacions que ens estaves explicant, també la pandèmia ho ha agreujat? Venim de que la pandèmia no ha fet un favor a tot això?
A veure, analitzant una mica les dades, precisament de l'estudi que normalment fem, el que veiem és que, si partim de dades des del 2008, la curva de la presència femenina a llocs directius és bastant irregular, però una línia bastant continuada, fa baix, alt i baixos, francament, i veiem que amb les dades del 2021, doncs, francament, sembla ser que la pandèmia no ha alterat excessivament, tot el contrari, perquè sembla ser, per exemple, un exemple del 2015, per exemple, una presència femenina estava un 12.5 a llocs directius, ara avui, el 2022, estem un 16.8, i arrenquem d'un 2021 un 18.8, és a dir, que no sembla que la pandèmia hagi agreujat aquesta presència. El que sí veiem, per contra, és que la diferència salarial sí que s'ha agreujat. És a dir, si arrenquem, com a exemple de nou, el 2015, amb un salari, una diferència d'una bretxa salarial d'un 17.5 entre home i dona, ara estem en un 13.10. És a dir, que no s'ha agreujat, però sí que sembla ser que no està millorant les millores en aquesta bretxa. És a dir, que s'està com una mica mantenint aquestes diferències salarials.
Però la diferència és, també, suposo que ha de tenir una relació amb la conciliació familiar o no? És a dir, amb les hores que es dediquen a la feina, suposo, no? O per què? Perquè és que em costa que em tiri al cap que fent la mateixa feina es cobri un 17% menys. Això és increïblement injust.
Anem a veure, la presència és del 16.8, eh? Després la diferència salarial és del 13.10. Sí, francament, volem a vegades atribuir a la pandèmia certes diferències, però és que això ve de molts anys anteriors. És a dir, és un tema que no s'ha solucionat. Mm. Que s'ha agreujat arrel de la pandèmia, possiblement la conciliació ha ajudat. Aquí tenim un estudi que justament hem fet amb la nostra doctora i professora Aline Massuda, sí, sobre l'impacte de del teletreball, i veiem que, francament, el teletreball va, en èpoques de pandèmia, ajudar aquesta conciliació. Però és cert que ha passat ja aquest període de la pandèmia. Clar. I ens caldrà analitzar molt bé la realitat d'aquesta nova realitat del teletreball, que ja està molt consolidada, però és cert que, a nosaltres, per exemple, ja han fet estudis i veiem que francament, el que és el teletreball ajuda a conciliar, però no ajuda a desconnectar. Les hores estan interminables, no hi ha connexió emocional amb els equips, és a dir, que hem de posar en balanç, hem de fer un estudi molt profund, potser 2 anys després d'aquest impacte de la pandèmia, si realment aquestes noves costums laborals, com és el fer, francament, alguns dies teletreballar a casa, ens està ajudant més que no. I clar, això és el que analitzarem aquest any.
Clar, un dels problemes que veig molt clarament com a societat és que possiblement les empreses amb aquesta situació igual no tenen aquesta capacitat d'aprofitar tot aquell talent femení. És a dir, com a societat estem tirant un percentatge important del talent femení, no?
Sí, absolutament. I això nosaltres ho veiem molt certerament, degut a les dades que analitzem any rere any, que la dona, francament, es forma moltíssim per assolir aquests llocs de feina. Justament, les dades que tenim darrere del 2022 ens diuen que els programes que nosaltres tenim aquí a la Business School comptem amb un 52% de presència femenina, però és que, a més, si anem al mercat local, és a dir, el mercat domèstic, on són els programes executius, estem parlant de que és un 59% la presència de dones a les aules. És a dir, són dones que s'estan esforçant per conciliar la seva vida personal i laboral. A més, estan invertint uns diners que són prou importants per donar aquell salt o aquell impuls que necessita la seva carrera per assolir aquells llocs de feina de responsabilitat i de màxima responsabilitat, i estem parlant d'un 59%, i quan veiem després aquesta presència, que es tradueix en un 13.8, no arribem ni de bon tros. Després, si ja ens anem al mercat internacional, és una altra cosa. Per exemple, tenim la formació online, que està arribant a un 41% de presència de dona, que són justament els programes que 100% es concilien. I després tenim els programes internacionals, justament joves, que no arribem a l'equitat absoluta del 50%, però sí que ens acostem a un 48%. Bé, la realitat és que avui per avui podem comparar-nos amb el 2005, i és que les dones s'estan formant un 17%, molt més, amb la formació executiva i directiva, però la realitat és que no arribem a aquests llocs de feina. Per tant, sí, s'està aprofitant aquest talent i hem d'empujar perquè això vagi canviant. I és un esforç de tots, absolutament col·lectiu.
I la darrera pregunta que et faré, Rosa, és quines passes s'han de seguir per intentar reduir aquesta bretxa salarial i aquesta situació?
Bé, nosaltres sempre diem que és important que les empreses i organitzacions promoguin el canvi. És a dir, precisament nosaltres tenim un gran eix, que és la sostenibilitat tallada, que és un eix capital per la nostra activitat i que avui ho pretenem i volem impregnar a la formació dels futurs i futures lideresses de les organitzacions per exercitar un lideratge absolutament responsable i ètic. I això engloba 3 àmbits: a l'àmbit social, a l'àmbit mediambiental i a l'àmbit econòmic. I amb l'apartat social, justament, estem parlant de justícia, és a dir, justícia en diferents aspectes, i un d'ells és amb l'equitat, amb la igualtat d'oportunitats. I precisament per això impregnem amb trackings, o tenim fins i tot 5 programes que aborden justament la sostenibilitat amb aquests 3 prismes, que pretenen acompanyar aquests futurs directius i directives que estiguin a les organitzacions i que generin el canvi des de dins. S'ha de fer el canvi des de dins. Evidentment que hem de tindre el recolzament institucional, governamental, dels agents civils, de les associacions, de les confederacions. Evidentment que tot això és un joc de tots. Però les empreses tenen un rol actiu i molt important en el canvi. I si des de dins no genera el canvi i es promou aquest absolutament canvi de rigor salarial amb les pràctiques, amb la conciliació, no aconseguirem millorar aquestes xifres.
Doncs Rosa Salvador, directora de màrqueting de l'Escola de Negocis EADA, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt amable, Josep Miquel, moltíssimes gràcies.